És hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, que ja saben que ens està permetent doncs, descobrir una mica més totes les figures que hi treballen en el CAP de Sitges, i una d'aquestes figures relativament recent, perquè això és quelcom més o menys recent, és la de la higienista dental. Avui parlem amb ella, és la Zaida Novoa. Què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Higienista del dental del CAP de Sitges, i ara m'especificava, perquè jo no ho tenia clar, que la higienista del CAP només treballa amb un determinat grup de població, eh?
Sí, exacte. Fem sobretot a nens de 0 a 14, que seria quasi fins als 15 anys, embarassades, i després gent vulnerable, que està en un seguit de llistat, que és vulnerable, i llavors se'ls atenen també.
D'acord, per tant, sí que saben que també hi ha dentista, al CAP hi ha odontologia, en aquest cas sí que s'amplia la població, diguem, és tota.
Abarca tota la població, que seria des del 0 fins als anys que fossin, i generalment es fan revisions, sobretot, que són anuals, una revisió a l'any, normalment, i després, sobretot, el que estem treballant són extraccions de peces.
Que és el que ja saben que s'inclou, diguem, dins la seguretat social pel que fa als temes d'odontologia, que és aquestes àrees, diguem, on la ciutadania cada vegada més demanda, no? Doncs que a veure si pot ser incloure alguna cosa més en això, en el tema de l'atenció primària. De moment és el que hi ha. En tot cas, higienista només per població infantil. I no sé fins a quin punt, Zaida, és quelcom conegut això entre la població i no, i fins a quin punt és interessant també que ho remarquem, perquè de vegades fa la sensació que els nens sembla que no els haguem de portar al dentista fins que no se'ls comencen a caure les dents, no? Tot plegat.
Exacte. Bueno, sobretot el nostre treball actual és fer molta prevenció. És fer molta prevenció i prevenir que tots aquests nens, vale, tinguin un creixement sense càries, que tinguin una bona higiene bucodental i sobretot també una bona alimentació. Llavors, la nostra feina actualment pues és aquesta de prevenir el tema, sobretot, de les càries i de la mala higiene.
I en quin moment seria l'òptim per fer una primera visita a l'higienista amb el nostre fill o filla?
Bé, ara ja comencem jo faig visites a partir de les visites que s'han fet amb l'odontòleg o odontòloga, i llavors a partir d'aquí, bueno, doncs són des dels 0 anys, doncs això, fins als 14-15 anys.
Clar, però ara algú dirà, però als 0 anys no hi ha dents.
Bueno, però les genives també s'han de netejar i s'ha de tindre un manteniment amb els bebès, sobretot amb el tema de si fan pit, no, però si fan, per exemple, bibis i això, doncs s'ha de vigilar molt que la geniva també estigui neta.
Ara deia, és a dir, s'entén que la llet materna no és perjudicial,
però també s'ha de vigilar la higiene, perquè hi ha racons que pot ser que quedi restes de la llet.
Clar, i això ho sabem prou, la ciutadania? Que hem de vigilar la higiene dels nostres fills, filles, fins i tot abans que els surti la primera dent?
Bé, en principi crec que no ho sabem. Potser no ho sabia fins i tot ni jo. Fins que no estàs una mica posada en el món, ja no solament de la higienista bucodental, sinó també fins que no tens un nen petit, no? Fins que no ets mare, hi ha moltes coses que desconeixes, però bueno, cada cop més tot el que és la salut primària pues, està intentant fer prevenció i intentant introduir més dades i més coses a l'abast de la població.
Per tant, per un nen que encara no li han sortit les dents, com hem de tenir cura de la seva boca, de la seva salut dental encara no,
no
bucal.
Bucal. Bueno, doncs amb una gasseta i amb una mica de suero, simplement. Passar-li una miqueta per la geniva i ja està.
I això ho hauríem de fer d'una manera més o menys habitual?
Més o menys, sí. S'hauria d'anar controlant, sí.
A partir que els hi surten les dents, entenc que aquí ja, diguem...
Ja fem revisions, ja comencem a mirar doncs, com quines van sortint i quina és l'evolució que té, encara que cada nen... nena té una evolució completament diferent. Pot ser que un nen amb un any ja tingui a lo millor X dents i n'hi ha un altre doncs, que encara no n'hi ha sortit cap o així. Llavors tampoc no hem d'estar totalment alerta, però sí que s'ha d'anar mirant i s'ha d'anar controlant l'evolució.
Hauríem de portar els nostres fills a la higienista bucodental del CAP, que una vegada a l'any mínim? O més assiduïtat?
No, es porta un cop a l'any amb l'odontòleg.
D'acord.
Un cop a l'any es fa una visita amb l'odontòleg quan ja s'han han sortit totes les dents de llet. Llavors, un cop s'han sortit les dents de llet, es valora si tenen càries o no tenen càries. Hi ha diferents rangs de si hi ha càries o no hi ha càries. I llavors, bueno, sobretot el que es fa són instruccions d'higiene bucodental, que llavors ja sí que es fa amb el raspall de dents, s'explica com raspallar les dents, es donen potser pues, a algú uns truquillos o més o menys, o per si és més manyós o menys manyós, perquè això també afecta molt en el tema de poder-se raspallar els nens. I a partir d'aquí també es fan les fluoritzacions. Llavors, depèn de quin rang estàs de càries, doncs es fan més fluoritzacions o menys fluoritzacions.
Què són les fluoritzacions?
Les fluoritzacions és posar un líquid, vale, especial que es diu, bueno, que es diu fluor, sí. Val? Llavors s'aplica a les dents dels nens mitjançant unes cubetes, vale, uns plàstics especials en forma de ferradura, vale, sí. I llavors es deixa actuar dintre de la boca del nen durant un minut i després s'extreu i s'han d'estar aproximadament 30 minuts sense menjar ni beure res. I, bueno, i això fa que les dents es puguin enfortir, vale? I que tinguin més força, més vitamines i més força.
Parles abans de la neteja. Ens netegem bé les dents?
Bueno, moltes vegades no. Moltes vegades no ens raspallem bé les dents.
Què és el que fem malament? Estem poca estona, no utilitzem els raspalls adequats?
Sobretot el que fem és que no posem el raspall correctament.
La posició, eh?
La posició del raspall no la fem correctament, no és tothom, però...
En general.
I després, pues, que no seguim un ordre, i llavors, com que anem sempre de pressa, sempre tenim molta pressa per fer les coses i tot, doncs ens comencem a raspallar sense saber si ens hem raspallat totes les dents, si les hem fet totes per fora, totes per dintre... I llavors, bueno, fem un...
Doncs vinga, anem a donar... és a dir, què és el que expliques tu? Quan et ve un pacient i veus que no té una higiene del tot adequada i li dius, vaig a explicar-te ben bé com ho has de fer, bueno, què és el que expliques?
Bé, sobretot, l'important és col·locar el raspall i el que no fem mai, vale, és posar el raspall sobre la geniva.
D'acord?
El que hem de raspallar normalment i sempre hem de mantindre més net és la superfície que hi ha d'unió entre la dent i la geniva. Llavors això sempre es fa amb el raspall inclinat amb uns 45 graus, més o menys, i a partir d'aquí, bueno, hi ha una forma que és com l'escombrat que se'n diu, però a mi especialment m'agrada més com fer cercles petitets. La boca sempre s'ha de raspallar, bueno, les dents, la boca s'ha de raspallar oberta, no es pot raspallar la boca encaixada, tancada, i sempre, bueno, pues jo sempre recomano per començar per un queixal, vale, el més llunyà que tinguem, siguem de llet o siguin definitius, i començar des d'aquell queixal i anar fent cercles a poquet, pues anar passant de tots els queixals, els premolars, els incisius, els premolars un altre cop i un altre cop els queixals.
Quanta estona hi hauríem de destinar?
En principi serien, en total serien 2-3 minuts.
És que ni de broma ens hi estem 3 minuts rentant les dents,
no,
eh?
No,
si ens hi estem un, jo crec que ja és molt, eh?
Lo del temps, la veritat és que és molt important, però també és molt important que si ens creem un hàbit i fem un ordre, i en aquest ordre, em repeteixo, de fer un hàbit, vale? Què passa? Que... no ens estarem potser tots aquests minuts, però sí que ens assegurarem que almenys el raspall ha passat per totes les dents.
Per tant, entenc que en general, anem amb pressa.
Sempre.
No, oi? Anem amb pressa, no movem el raspall en les direccions adequades i dues, ens rentem les del davant, que són les que ens veiem, no? I allò que no ens veiem que queda per allà al darrere...
És com, per exemple,
oblidem, no?
Normalment sempre ens oblidem de raspallar-nos les dents per la part de dintre.
De dins.
Llavors, bueno, quan hi ha aquestes mancances o així, moltes vegades doncs dic, doncs en comptes de començar per fora, començarem pels queixals per la part interior. I llavors farem el mateix, anirem des de l'últim queixal d'un costat esquerre fins al queixal contrari del costat dret.
Fins a quin punt és important que siguem constants amb la higiene bucodental? És a dir, fins a quin punt realment s'eviten després problemes?
Doncs amb moltíssimes coses, perquè ja no solament són les càries o les pèrdues de peces per culpa d'una càries, sinó que després també hi ha l'enfermetat de la gingivitis, I que, bueno, que totes aquestes malalties després poden perjudicar tot el cos. Si ens falten peces, no mengem bé i abans no ens alimentem bé, no triturem bé el menjar i, bueno, un seguit de coses que ens perjudiquen a tot el cos.
Uh-huh. Les càries continuen sent el principal problema d'higiene?
Sí, sí.
I tenim moltes càries? Sí. Hi ha moltes càries?
Sí,
sí. Sí? Cada vegada més d'hora? Sí, no sé si recordo, em sembla que l'última vegada que va venir aquí l'Andrea em sembla que em va parlar d'això i diria que va deixar anar alguna cosa així, com que
sí, sí.
Cada vegada es veuen càries amb nens més petits.
Sí, però també és veritat que cada vegada els pares estan més conscienciats de que s'ha de fer unes revisions i s'ha de fer un manteniment i és molt important el tema del raspallat.
I el que crea la càries és el sucre?
No especialment,
no necessàriament,
però sí, sí, sí que és el sucre. Sí, sí, són sobretot, doncs, bueno, tots els productes, sobretot, doncs, per exemple, bueno, els berenars dels nens amb els tetrabrics de sucs
de fruita.
Clar, doncs, tots aquests productes, les galetes, bueno, molta alimentació que ens perjudica molt, però clar, que és la rapidesa que anem en el dia a dia també de, doncs, això, pim-pam, ja està, el berenar.
Els biberons, la llet aquesta en biberons que moltes vegades és ensucrada i a partir de segons quines edats, això també es nota?
Sí,
ho noteu?
Sí, sí, sí que es pot arribar a notar. Però també va una mica...
Ho dic perquè, clar, probablement és una edat, no?, amb el que nen, potser un nen, una nena amb 2 anyets esmorza cada dia el seu bibi, no?, que és un bibi potser amb una llet d'aquestes enriquides, que moltes vegades sabem que tenen sucres, si en la mesura que puguin... que no tinguin sucres, però
exacte.
Sabem que els tenen. I també sabem que, clar, amb 2 anyets, després del bibi, no renten les dents,
no.
En general. No?
No.
Llavors, clar, entenc que això, el que vas fent és un caldo de cultiu, no?
Exacte, exacte. Que també és veritat que depèn moltes vegades de la genètica i de la persona, val? Però sí que normalment en un grau bastant elevat doncs pot perjudicar les dents dels nadons i dels bebès.
I quan es troba quan un higienista troba una càries amb un nen, la càries s'ha de treure sempre? És a dir, no, perquè no sé si es pot revertir, és a dir, l'única manera de revertir una càries és eliminar-la, és a dir, netejar aquella dent, eliminar aquell trosset i empastar i fer empast?
En principi sí. En principi sí, seria l'adequat, però això ja passaria a ser una mica més el terme de l'odontòleg. Sí, seria, jo si per exemple em vingués un nen i jo veiés una càries en alguna de les seves dents, doncs la meva prioritat seria donar-li una visita amb l'odontòleg i llavors el odontòleg determina. Aquí entren molts factors, pot ser que sigui un nen que encara no ha de fer un recanvi d'aquestes peces i abans s'hauria de fer. Pot ser que sigui una dent que el recanvi és gairebé no immediat, però sí que bastant pròxima al recanvi, i llavors aquesta dent doncs, potser no es faria aquesta càries.
Però dents
clar...
de llet s'empasten, també?
Sí, sí, sí. Sí, eh? Sí, 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 sí.
Perquè
sí,
diguem sí. Que si no deixes allà la càries, allò va fent foradet, pot arribar doncs,
a la dent definitiva.
A la dent definitiva,
sí.
Nervi, etcètera, etcètera.
Sí, sí,
no?
Sí, igualment, sí, sí. Uh-huh. Igual que amb una d'adult seria.
Clar, perquè l'única manera d'evitar càries... és la higiene?
És la major.
I entenc que higiene i l'alimentació.
L'alimentació, però si tens una bona higiene pots millorar moltíssim.
Clar, i no sé si ho heu vist això, no? I justament, que deies, nosaltres incidim molt en la tasca preventiva, no? I no sé si fins i tot heu vist casos, doncs, de... algun nen, algun nen petit que hagi arribat doncs, amb una higiene precària, que li hagueu explicat, que aquest nen o aquesta nena s'hagi esforçat i que doncs, hagueu vist com, d'alguna manera, la seva boca ha evolucionat en millor, no?
Sí, sí,
es
sí.
Es veu
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És a dir, que diguem que fins i tot el propi pacient
sí,
veu que millora,
veu,
eh?
Es veu, sí, 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 perquè només... La geniva, si tu li dones mimos, per dir-ho d'una manera, o la neteges i la cuides i tot, fins i tot el color canvia. Canvia un to més de préssec, més rosadet, i llavors, bueno, si la tens ben cuidada i tot, doncs això millora moltíssim.
Que una geniva sagni és senyal de que passa alguna cosa?
Normalment sí. Normalment sí. Quan, o sigui, El tema està en que en les restes dels aliments i de les bactèries i de la saliva i tot, es fa una, es podria dir com una espècie de pel·lícula, val? Uh-huh. Aquesta pel·lícula, el que passa és que has quedat adherida a la nostra geniva, i si tu no passes el raspall per aquesta geniva, pues queda, pues això, pues una pel·lícula que no deixa respirar a la geniva, explicat d'una forma molt, sí, sí. Molt, molt de carrer, molt, sí, de, sí. Molt popular, pròxima, sí, sí. Molt pròxima. Llavors, quan tu treus aquesta pel·lícula, vale, aquest biofilm que se'ns fa a la geniva comença a respirar i llavors és quan comença a sagnar. Llavors, les zones on sempre sagna una mica més són les zones que hem de mantindre més netes i hem de procurar que sempre estiguin netes.
Perquè diguem que si tinguéssim una higiene bucodental estupenda i fantàstica, la geniva no hauria de, no hauria de sagnar quan la raspalléssim.
Exacte.
Eh? Clar, se'm fa difícil, no? Entenent que la geniva és una, una zona tan delicada, no? Uh-huh. I que el raspall d'alguna manera és com, té un punt agressiu, no? No hauria de sagnar, eh?
No hauria de sagnar, és més, la geniva, jo explico moltes vegades amb els meus pacients i sobretot també amb els nens, els explico que quan tu raspalles la geniva, al principi de tot, quan no ho has fet mai, et farà mal. Uh-huh. I poso l'exemple de que és com si portessis unes sabates noves. Uh-huh. Quan poses unes sabates noves et fan una rosadura al peu. Per què? Perquè el peu no està acostumat a tindre aquest contacte. La geniva es passa exactament el mateix. Quan tu les comences a raspallar, com que no estan acostumades a que els hi passi per sobre i que no les molesti res, doncs al principi comencen a molestar una mica. Però res, dos dies ja això deixa de molestar.
Uh-huh. Hi ha raspalls més adequats que d'altres, perquè aquí entrem també en aquest món dels raspalls elèctrics, dels raspalls dels manuals, i després hi ha els que són suaus, els suau, mig, el dur, què hem de fer servir?
Això, vaja, al meu punt de vista, els raspalls que hem de fer servir tots el, les persones uh-huh. és un raspall mig.
D'acord.
Val? Els durs no et sabria dir, o sigui, jo no els adjudicaria a ningú, i els que són tous o sí, suaus que sí. se'n diuen, normalment jo només els aconsellaria a persones que s'han fet una cirurgia.
D'acord.
Per raspallar-se doncs, tota la boca i poder-ho fer sense fer massa força. Però per la gent normal els raspalls haurien de ser mitjos, sempre el més petits possibles.
Sempre, eh?
Jo, vaja, al meu punt de vista sí, perquè tu la teva boca és petita. Si compres un raspall amb 1.000 pues sí, sí. Coses i d'això, al final el que estàs fent és ocupar la teva boca.
Home, és que ara hi ha uns que semblen sortits de l'espai, eh?
Ocupes un munt d'espai, però les teves dents i els teus racons acaben sent petits. Llavors, si la gràcia és que el raspall arribi a aquests racons petits. I després, bueno, jo sóc molt de raspall elèctric.
Sí?
Sí, molt. Depèn de les edats, clar, dels peques no.
D'acord.
Però a partir d'una edat més o menys adequada i depèn de les, de la habilitat que tingui cadascú, doncs sí,
entenc, hi ha un raspall elèctric. Perquè ja fa aquest moviment del
exacte,
cercle, no?
Exacte.
Ja te l'està fent i no les està fent tu amb la mà, no?
Exacte. Vull dir que... Bueno, i no les ha fet tu amb la mà, amb els nens també els hi fa més gràcia, perquè ja és algo elèctric. Després, pues, això que és petit, perquè és rodó, vale? Generalment jo sempre recomano el rodonet petit, i després això pues, que el pots fer accedir a racons que amb el manual no podries.
La pasta de dents, que aquest també és un altre món. Hi ha de 1.000 tipus, fluorada, sense fluor, per nens de fins a 6, per nens a partir de 6. N'hem de fer cas de tot això? Més enllà dels gustos, de si és de maduixa, de menta, o pica o no pica, eh?
Jo, bueno, jo sóc una mica...
Especial.
Especial.
Bé, però ets la professional, et farem cas, va.
Bueno, jo penso que el més important és el raspall.
D'acord.
I el que treu la brutícia és el raspall.
És a dir, que podríem fins i tot netejar-nos sense pasta?
Bueno, si hi ha gent que no els hi agraden els gustos de les pastes o hi ha nens que els hi fan molta angúnia, llavors per mi... És això, que si no s'han de raspallar perquè els hi has de posar una pasta que no els hi agrada,
doncs no els hi posis.
Doncs no els hi posis.
Amb aigua i tira, no?
I d'això, sí.
I en tot cas, si posem pasta, entenc que una miqueta, no?
Res,
no cal.
És un granet, és una llentia que se'n diu, vale?
És a dir, no cal allò de l'anunci, que fiquen tot el raspall, aquella tira fantàstica.
No, res, només com si diguéssim embrutar una mica el raspall i a partir d'aquí, doncs, anar raspallant tota la boca i ja està.
La figura de l'higienista bucodental als centres d'atenció primària i és, des de, dèiem, des de fa no gaires anys, és una figura més o menys recent. Al cap de Sitges hi ets des de quan, Zaida?
Doncs des de fa molt poquet, des d'ara, des del juny.
Des de fa poquet. Aquest clar, és, una de, és un dels serveis, diguem, que des del departament s'han mirat d'incloure en l'atenció primària, igual que hem estat aquí coneixent d'altres, ja sigui el fisioterapeuta, el que sigui, doncs l'higienista, diguem, ha entrat a formar part dels equips d'ontologia dels CAP, i jo no sé, clar, si en aquest temps que porta incorporada, que no sé si és del 2022 o una cosa així aproximadament,
sí,
oi?
Sí, més o menys.
No sé si ja teniu alguna dada o fins i tot percebeu, no? Igual no hi ha dades, però sí que percebeu que hi ha una major consciència, és a dir, que aquesta feina que esteu fent està arribant, perquè entenc que això es fa perquè hi havia un gruix de població que per diferents motius, ja siguin econòmics, ja siguin socials, els que siguin, no anaven, no? Mm. No es visitaven mai ni amb un higienista ni amb un odontòleg. Mm. No? No sé si això ho esteu percebent i si us hi trobeu, no? Doncs de famílies, això que porten ells, dir, mira, jo mai havia portat, o no havia pensat mai en portar el meu fill.
Hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que, clar, quan jo he arribat, bueno, pues he heredat, com si diguéssim, sí, pues molts pacients que hi anaven venint amb la meva antiga companya, i n'hi ha molts que són nous perquè he anat rescatant, perquè també s'ha de dir que tot això surt de les revisions escolars que es fan juntament amb l'odontòleg. Cada any es fan 2-3 cursos de totes les escoles de Sitges i en altres poblacions naturalment també. Llavors es fan unes revisions anuals i a partir d'aquestes revisions es fa un full amb els pares,
un informe
on se'ls diu pues, quines mancances, o si està tot bé, o si necessitaria revisió, o si no necessitaria, i a partir d'aquí pues, anem valorant amb si és solament pacient per odontologia o si també és per higiene, pues, fer els fluors pues, cada 3 mesos, cada 4, 6 mesos, donar les instruccions d'higiene bucodental, i llavors a partir d'aquí jo el que vaig fent pues, és anar veient els pacients cada equips temps. Llavors n'hi ha molts que ja els he rescatat i els he anat veient d'això, i hi ha molta gent pues, que sí que està encantada i que ha vingut a totes les visites i això, i hi ha gent que diu que, bueno, que ja tenen el seu centre. Llavors, bueno, solament informar-los del que nosaltres fem, i a partir d'aquí pues, sí que ja vas agafant el ritme de tots els
però,
nens.
Però, en tot cas, qualsevol família que ens estigui escoltant que tingui canalla, si té interès, pot demanar visita, amb l'odontòleg i amb l'higienista?
Naturalment, d'acord. Però sempre primer amb l'odontòleg.
D'acord, és a dir, amb l'equip d'odontòleg. Sí. Des d'allà, en tot cas, es derivaria si fa falta doncs, llavors, les visites amb l'higienista.
Ara, com que estem junts amb el doctor, sí, pues, llavors jo ja directament amb les instruccions que m'hagi donat el doctor ja se li dona visita amb l'higienista, i llavors en aquella visita pues això, pues es torna a controlar la revisió, es fa el fluor, es fa neteja si fes falta. No tots els nens necessiten fer una higiene bucodental. Se'ls dona les instruccions de raspallat i sobretot també de l'alimentació.
Clar, entenc que un nen que se li ha de fer una higiene bucodental és un nen que ha tingut una higiene nefasta, no? Fins a aquella edat.
Bueno,
o no, ja també pot haver casos mèdics, per
també
exemple.
També poden haver-hi casos mèdics, també té a veure molt si tens més traça o menys traça en raspallar-te les dents. Si t'ho han explicat alguna vegada o no t'han explicat alguna vegada com raspallar les dents. Bueno, pot haver-hi molts factors i moltes coses, i a partir de llavors ja s'intenta donar unes directrius molt concretes perquè tot això millori.
Ara parlaves d'aquests informes escolars que feuen aquestes visites a les escoles. Jo no sé si en aquests informes alguna vegada poseu que no fa falta augmentar el raspall de dents, perquè a mi em fa la sensació que tots els informes tots els nens surten, si més no, amb una frase comuna que és cal més higiene o cal...
M'imagino que sí, que algun hi haurà, perquè hi ha gent que té molts bons hàbits. Hi ha gent que té molt bons hàbits.
Que es tracta d'això, més o menys.
Encara que som una societat que tenim pocs hàbits, n'hi ha que sí que tenen molt bons hàbits.
I aquesta relació que feu, i que és tan directa, entre la higiene i la salut bucodental i la nutrició, la ciutadania estem preparats preparats per entendre-la? Perquè no sé si l'entenem gaire, és a dir, aquesta vinculació directa és que tota aquesta quantitat doncs, de sucre o d'ultraprocessats que t'estàs menjant, que estan tan endolçats i ensucrats i tot plegat, és que això t'afecta també, més enllà de que sigui poc saludable a nivell digestiu o nutritiu, t'afecta també a la boca, eh?
Jo crec que cada vegada més. Aquests mesos també ens hem trobat a molts pares i mares que han vingut a fer revisió amb bebès de 24 mesos, de poquet temps, i gairebé, no sé, et diria quasi el 99,9%, els he vist superconscienciats amb el tema de les sucres. Molt, molt. La veritat és que m'ha sorprès, però cada vegada jo crec que sí que som més conscients, que ens costa, a certa d'això ens costaria, segur que sí, però jo crec que hi ha molta gent ja que està molt conscienciada.
Que el missatge va calant, no?
Va calant molt,
aquesta
sí.
Feina que feu, però, no?
Jo trobo que sí, eh? O almenys per la meva experiència d'ara, trobo que sí.
La percepció, diguem, és aquesta.
Sí.
Fins a quin punt també tenim responsabilitat els pares en donar exemple? És a dir, no sé fins a quin punt també, quan de vegades els higienistes, no, li diu al nen, t'has de rentar millor les dents i expliqueu tot el procés, no? I ho has de fer, i ara ens dius, si s'ha de fer 3 vegades al dia o 2 o quantes, i fins a quin punt també hi ha responsabilitat dels pares, és a dir, cal que els pares ho fem perquè els nens, allò de que s'aprenen amb l'exemple, no?
Naturalment que sí, vale? Hi ha molts pares que també quan els hi estic explicant amb els nens, els pares es queden dient, però és que ho faig malament. Dic, bueno, no vull dir això, però pot ser que no ho acabis de fer correctament com s'hauria de fer. I llavors hi ha molts pares que em diuen, ah, doncs jo també he après, a mi també em anirà molt bé. I llavors, bueno, jo els dic que el millor és això, doncs, que havent-hi temps, si es pot, i tot plegat, que ja sabem com anem al dia a dia.
A veure, doncs, que són 3 minuts, senyors, 3 minuts. Vull
però,
dir,
saps, estaria bé, doncs, quan et raspallis les dents, en pic que hagis acabat de sopar, sobretot, vale? De sopar, doncs, rentar-te les dents i
aquesta
que estiguin tots junts, si pogués
la
ser com a exemple, vale? Però, bueno,
que per allò d'agafar l'hàbit,
exacte,
després ja cadascú ho farà en el seu moment.
Exacte. Llavors, jo considero que tots els raspallats són importants, tots els 3 raspallats, vale, són importants, i és igual en quin ordre siguin, perquè, clar, després hi ha gent que em diu, no, és que, clar, jo treballo de nit i em desperto el dematí, bueno, m'és igual, o sigui, saps, canvia l'ordre, però ja està, val? Llavors, per mi el més important és el d'abans d'anar-se'n a dormir.
D'acord.
Val? Perquè, bueno, és el que jo li dedicaria més temps encara, faria l'ordre, raspallaria dent per dent, val? I tot, i més que res perquè ens anem a dormir i estem moltes hores dormint.
Qui diu abans d'anar a dormir, diu després de l'última ingesta.
Sí.
Ho dic perquè de vegades passa allò de que just després de sopar, que això passa també amb un tema que no té res a veure, que és, per exemple, el tema de la neteja de la pell, no?
Mm-hmm.
Que abans d'anar a dormir, si ja vas estat una horeta al sofà, no sé què, arribes que estàs ja, tens una son, que ja no vols pensar en res més. Però, en canvi, si ho fas just després, diu, mira, acabo de sopar, abans de ser amb el sofà a veure la sèrie que vull, mm-hmm, vaig a preparar la pell i a rentar-me les dents. Mm-hmm. Seria un bon moment, aquell.
Seria un bon moment.
És a dir, després de l'última ingesta.
Sí, però no després, s'està dient que també s'ha de deixar un temps, vale? Mentre has acabat de menjar i tot plegat. Però sí, però clar, llavors la idea és no fer ningú got de llet.
No, clar. Ni llet,
no,
ni una xocolata.
Exacte, ni la xocolatina, ni la infusió que t'agrada fer abans d'anar-te'n a dormir, ni etcètera,
aigua,
etcètera.
Aigua, com a molt, aigua i ja està.
Aigua i a dormir.
Uh-huh. Per tant, després de l'última ingesta, que sigui l'última.
Sí.
I si no, doncs et raspalles,
sí,
amb son, eh? És a dir, abans,
exacte,
de posar-te...
Sí,
clar,
sí.
És que... I entenc que un cop agafes... Una bona higienista dental, entenc que ha de donar exemple, no? Casa seva,
sí.
Zaida...
Bueno.
O passa allò d'en casa de Herrero, cuchillo...
Doncs passa,
de vegades passa
també,
no?
També passa, també passa.
No sé si tens fills o no, però igual els fills... Home, no pot ser que el meu fill no es renti les dents, no?
Tinc 2 nens i un em costa menys i l'altre em costa la vida, sí. Però clar, és la lluita, no? de les cases.
Esteu tenint, ha augmentat el volum de feina també, i no sé si us augmenta el volum de feina, és a dir, arran d'incorporar aquestes figures i de ser presents al CAP i que cada vegada més la població les coneix, no sé si també això està fent que augmenti el vostre volum de feina, i tant de bo sigui així, i tant de bo pogués fins i tot ampliar els equips, no? Però si això no sé si ho percebeu també, eh?
En principi jo sí, jo vaig entrar que tenia poquets pacients, vaig tindre que començar a agendar-me molta gent que havia quedat una mica en l'aire i això, però ara la veritat és que sí, les meves agendes comencen ja comencen a estar bastant planetes, i ara l'any que ve, que farem les escoles i farem sí. Els nous cursos, doncs segurament que tot augmentarà força, sí. Fins com i si s'augmentarà també amb ja tema veurem. Personal i aquestes coses, doncs ja es veurà, però sí que es va creixent. Va creixent
la demanda, per tant també ha de créixer, entenc que l'oferta, però en tot cas entenc que és un bon senyal, no? Perquè sí. El fet de que hi hagi higienistes bucodentals, que hi hagi odontòlegs, que hi hagi aquest equip d'odontologia al centre d'atenció primària, als centres d'atenció primària, en aquest cas el CAP de Sitges, significa que l'abast poblacional és molt més gran, sí. És a dir, que hi havia gent que realment no anava mai al dentista,
ni anava.
Per mil motius, que ho sabem, que el tema del dentista té molt a veure també amb un factor econòmic, més enllà d'un factor social, però clar, entenc que això és donar la possibilitat, no? Oferir la possibilitat a que tothom tingui aquest servei, no? Aquesta atenció.
Hi ha coses que encara no estan... hi ha tractaments que encara no estan incorporats, i llavors, esperem que poquet a poquet, pues, cada vegada hi ha gent més...
Com ara aquí, el que més demanden és el dels empastos, per exemple?
Sí. Bueno, que d'empastos sí que se'n fan amb nens, però és el que et deia, que llavors ha d'entrar dintre d'un circuit que s'ha de valorar i tot plegat, i bueno, per això està la figura del dentista, qui és ell, qui...
Però d'entrada diríem que quan detecteu un nen amb una càries... El CAP fa l'empàs? Normalment no.
Aquí a Sitges, de moment, encara no. Però bueno, hi ha altres CAPs que sí que ho fan, i es fan derivacions, i s'intenta fer el màxim possible per poder prevenir tot això.
I per poder donar el servei, sense la necessitat d'haver de passar per una privada. Zaida, moltíssimes gràcies per la visita. Seguirem parlant, seguirem interessant-nos per aquesta figura de la higienista bucodental, i mirarem de posar en pràctica aquests trucs, aquests 3 minuts, 3 minuts, que són 3 minuts, que és que de vegades també ens embogim tots una mica, si no podem dedicar 3 minuts a la nostra salut bucodental, potser que ens ho fem mirar.
I tant.
Potser que ens ho fem mirar. I ja ho saben, sobretot la més important, la d'abans d'anar a dormir. I res de xocolatetes, ni de galatetes, ni d'un carmelet, ni d'una infusioneta, no. Es renten les dents, un gotet d'aigua
i a dormir.
Zaida, un plaer, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.